Primer de tot, som honorés de parlar.
Primer de tot, per nosaltres és un honor parlar amb vostè, senyor Chalandon. Tota la nostra solidaritat en nom de Catalunya Ràdio. Vostè ha perdut tres amics en l'atac al Charlie Hebdo. Podem imaginar el seu dolor, però quins altres sentiments té en aquests moments?
Vous avez maintenant.
Lorsque mes amis, c'est-à-dire
quan els meus amics, o sigui Cabu, Tinyús i Sharp, van ser assassinats, em vaig posar furiós. Estava desorientat, angoixat. No sabia ni on vivia ni a qui servia.
J'avais du désarroi, je savais plus où je vivais, à quoi ça servait.
Et depuis la manifestation. Però després de la manifestació de diumenge, el que sento és orgull, és a dir, que quan els van matar em sentia sol i ara em sento molt acompanyat.
Je me sens très nombreux. Donc c'est assez compliqué à expliquer parce que
és difícil d'explicar perquè Cabu era amb nosaltres fa una setmana i ara tot just hem acabat de tancar l'edició del Canari Xaner, també una revista satírica que sortirà demà al matí i ha estat el primer cop sense ell.
C'est le premier journal sans lui. Il aurait eu 77 ans.
Tenia 77 anys. Hem deixat la taula buida, la seva cadira buida. Ningú no ha gosat seure allà on ell seia. I tots teníem la impressió d'estar més sols.
Mais ça va être compliqué.
És complicat perquè ells són morts. Ens hem manifestat i ara què fem? I com ho fem? Cal reflexionar sobre quina França volem, quina França fem.
On réfléchit à quelle France on veut, quelle France on fait.
Vous avez vu le dessin de
Ja heu vist la primera portada del Charlie Hebdo després de l'atac amb el profeta que diu "Je suis Charlie". Què us sembla aquesta resposta?
Vous pensez de cette réponse?
J'espère que c'est le prophète qui
Espero que sigui el profeta qui diu que tot està perdonat, perquè aquesta és la frase que hi ha al damunt del seu cap i no entenc bé si és el profeta qui diu que perdona o és Charlie qui perdona.
Moi je pardonne pas.
Jo no perdono pas, però el que trobo bé és que ells insisteixin, que continuïn, que no callin.
Continue, c'est qu'ils ne bougent.
O sigui que l'assassinat de 12 persones al Charlie Hebdo no els impedeix de continuar fent exactament el mateix que feien.
Ça les empêche pas de continuer à faire exactement ce qu'ils faisaient.
Vous avez parlé avec Charb, avec Cabu, avec
Va parlar mai amb els seus amics Sharp i Cabu, amb els seus amics del Charlie Hebdo, de la possibilitat de morir, eren conscients que combatien per la llibertat d'expressió fins a la possibilitat del martiri?
És molt complicat perquè no hi havia pas, ells no tenien pas, cap d'ells, ningú no tenia un sentiment de martiri.
Un sentiment de martir, mais de risque, oui.
Però m'arrisco a dir que sí, que ho ha estat perquè feia temps que estaven amenaçats i que els havien cremat la redacció i sabien, per tant, el que s'hi jugaven. Cada dia sabien que hi havia risc, però com més passava el temps, menys sensació de perill tenien. La mort no era pas allà amb ells. El que hi havia era la vida, i és per això que quan els terroristes van disparar a l'exterior, ells es van pensar que eren petards i que no eren armes.
Ils n'ont pas pensé du tout à des armes.
Estàvem molt lluny d'imaginar que uns homes armats entressin avui a França, a París, en una revista per disparar contra la gent.
Un milió de persones van sortir al carrer diumenge. Soc Charlie, soc jueu, soc poli, soc republicà. Què li va semblar la manifestació ciutadana i la dels polítics? Amb Hollande, Cameron, Netanyahu, Abbas...
Sí, sort que Abbas era allà. El que és increïble és que els qui van matar no es van oblidar ningú. Hi havia dibuixants laics, jueus, musulmans...
Hi ha musulmans i no oublié personne.
La sang vessada ens ha fet sentir junts a tots. Ells no van disparar contra musulmans, policies, jueus o dibuixants. Van disparar contra França.
Ils ont tiré sur la France.
I és important que tot França sortís al carrer. A banda d'això, penso que Sharp, penso que Cabu i tots els altres haurien rigut de gust de veure aquests presidents que a l'interior dels seus països són dictadors o autòcrates. Ells haurien rigut, però em sembla que cada cosa al seu moment. O sigui, que jo estava content que fossin allà, que hi fossin Abbas i Netanyahu. No m'hauria agradat que només hagués vingut un dels dos.
Je pense que je n'aurais pas été content si l'un des deux était venu seul.
Estava content de veure tota aquesta gent, encara que demà els critiquem a la revista perquè l'explotació política era insuportable. Però estic content que fossin més d'un milió i que hi hagués també aquests polítics, encara que alguns vessessin llàgrimes de cocodril.
Li vull demanar pels germans Kouachi, per Amédi Coulibaly. Són bojos, són imbècils, són bàrbars, són nazis del segle XXI. Què són?
D'abord, ils sont pas musulmans.
D'entrada no són musulmans, és gent que va passar per la presó, que no van llegir l'Alcorà o que el van llegir a l'inrevés i que no van entendre res.
Hi ha l'un de ces jeunes, un autre, mais un...
En un interrogatori amb la policia, un islamista va contestar que ell se li enfotia l'islam, que el que volia era fer la jihad.
C'est-à-dire zéro.
O sigui que no havia entès res, però jo no sé el que són, ni vull saber-ho, però sé dues coses.
Je ne veux pas savoir ce qu'ils sont, mais je sais deux choses.
La primera és que cal combatre'ls, i la segona és que no són musulmans.
C'est qu'ils ne sont pas des musulmans. Et la troisième chose aussi.
I encara una tercera, i és que caldria que tots els nostres joves comprenguin que formen part de la nostra comunitat, que som francesos, no iemenites ni de l'Estat Islàmic, i que tant si ho volen com si no ho volen, som fills de Voltaire, de la República, de Victor Hugo i de Rousseau, i que ho vulguin o no, jo el reivindico.
De Voltaire, de la República, de Victor Hugo i de Rousseau, qu'ils le veuillent ou non, moi je les revendique.
I vull que aquests nois estiguin al meu costat, i si no ho estan i estan en contra meu i ens combaten, aleshores cal combatre'ls.
Qu'on les combatte.
Hi ha alguna cosa que França, Europa, Occident s'han de reprochar, o això seria tant com disculpar els assassins?
Em sembla que el que ens reprochem és no haver-ho sabut comprendre, no haver-ho vist a venir, no haver-los seguit i vigilat abans, no haver-los donat una educació abans. El retret que ens faig és que no hàgim donat respostes a gent que no entenen i que no hàgim estat capaços de reintegrar-los a la República.
À des jeunes qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus rien du tout et qu'on soit incapable de les réintégrer dans la République.
Aquest és el retret que ens faig, però tampoc no els vull comprendre.
Mais je peux pas entendre lorsqu'on dit oui.
Perquè això seria com dir pobres als seus pares, no? A mi se m'en refot. Jo vaig ser un nen apallissat i infeliç i no per això agafo una arma i em poso a matar gent.
Malheureux, c'est pas pour ça que je prends une arme et que je tue des gens.
Vostè, que és reporter de guerra, creu que estem ara i aquí en guerra?
No, aquesta és una paraula que fan servir els polítics, però no sento pas que aquí a França estiguem en guerra. Sé que ens trobem en un conflicte d'idees. Però la paraula guerra és de moment una paraula que no comprenc i que no hi crec pas. Perquè la guerra l'he viscuda, hi he anat. I n'he tornat. I penso que som en un país on ens han tocat trossos de guerra, però no és pas un país en guerra.
Heu parlat de conflicte d'idees. I com es combaten?
L'educació, la cultura, la integració. Tot excepte el menyspreu, tot excepte la indiferència. Cal treballar sobre la infància, la joventut, l'adolescència. Després és massa tard. Els dos joves germans que van ser abandonats al carrer, després ja és massa tard. Ja no hi havia cap lligam amb nosaltres, amb la nostra societat, amb els nostres ideals i les nostres llibertats. Cap lligam amb res. Jo crec que els islamistes són ells els qui caricaturitzen l'islam i el profeta. Els qui es burlen de la religió són ells.
El seu darrer llibre, La quarta paret, que ha sortit també en català, edicions de 1984, és una novel·la sobre un director de teatre que vol muntar l'Antígona de Jean Anouilh a Beirut el 1982. És real, té part de real o és tot ficció?
Jo vaig ser a Beirut el 1982. Vaig tornar als camps de Sabra i Shatila el divendres al matí, just després de la massacre. Em vaig jurar que hi havia de tornar. Jo llavors treballava de periodista a Liberació i un periodista, com saps, no té dret a parlar d'ell, no té dret a vessar llàgrimes.
Il n'a pas le droit de parler de lui. Il n'a pas le droit de laisser couler ses propres larmes.
Durant més de 20 anys vaig fer de corresponsal de guerra i en aquell temps vaig fer cròniques des de Síria, l'Iran i l'Iraq, al Líban, a Somàlia, a l'Afganistan, però mai em vaig permetre plorar. I el que vaig voler després va ser per fi plorar. Em calia tornar en aquell escenari de guerra per ser una altra vegada l'ésser humà que la guerra havia esclafat en mi. Perquè a George li passen dues coses que em van passar a mi.
qui me sont arrivées. George, c'est mon deuxième prénom.
George és el meu segon cognom. La primera cosa és que ell volia tornar en pau. I jo no volia tornar en pau perquè, si ho feia, trobava que era una manera de trair aquells que s'havien quedat al lloc de la guerra i em necessitaven.
En pau, je trahissais des gens. Je n'étais pas sur ce lieu de guerre où l'on avait besoin de moi.
I no suportava els petits entrebancs de la pau. No podia sofrir que la meva filla petita plorés perquè a la nevera no hi quedava cap Coca-Cola quan jo tot just tornava d'un país on els nens eren massacrats. I la segona cosa que volia explicar i que era important per mi és que jo la guerra la vaig estimar en un moment donat perquè em vaig convertir en part de la barbària. I per això volia que George, en un moment donat, s'enamorés d'aquella guerra. Però jo he tornat i ho he fet en pau. Però volia que George continués i anés fins al límit del que jo hauria pogut fer. George, sóc jo si no m'hagués aturat.
George, c'est moi si je m'étais pas arrêté.
Per això el vaig convertir en un director de teatre que vol muntar aquesta obra i que mor. George mor al llibre. Això no és suspens.
Perquè c'est pas un suspense.
I si el mato és perquè vull que aquesta part d'ombra que hi ha en mi, aquesta part de barbària que hi ha en mi, vull que mori. I no volia que George tornés perquè aquí en pau no hi ha lloc per a dues persones, no hi ha lloc per a George i per a Sork. El que per mi és terrible del que ha passat a Charlie Hebdo és que de cop i volta la guerra ha vingut aquí. Encara que jo vaig deixar la guerra i vaig tornar a França, la guerra ha vingut a trucar a la porta. Jo no en dic guerra, però en té tots els atributs. Els assassins, les bales, els morts, tornen aquí i truquen a casa meva. Fins i tot els qui en fugim, els qui la refusem. Ella ens busca.
Même lorsqu'on s'enfuit, même lorsqu'on la rejette, elle nous cherche.
Merci beaucoup.
Moltes gràcies, ha estat un honor
d'haver parlé avec vous.